Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Josep Lluís Trapero ha plegat per sorpresa com a director dels Mossos després de 2 anys al càrrec. Ho ha fet per motius personals, desvinculats de suposades discrepàncies de criteri amb la consellera d'Interior. Ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a primera dona que ocupa un alt càrrec dins la policia. Serà la nova comissària en cap dels Mossos a causa de la jubilació de Miquel Esquius.
És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
En el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió del Trapero i se sumen també a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Parlon al Parlament. Escoltem Esther Capella, d'Esquerra Republicana, i David Cid, dels Comuns.
Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests 2 anys.
La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
Més notícies. Metges de Catalunya ha convocat una vaga indefinida a partir de l'octubre. Aquesta aturada serà d'àmbit estatal i la data d'inici està encara per concretar. És la resposta del col·lectiu mèdic davant l'aprovació del projecte de reforma de l'Estatut Marc del personal estatutari de serveis de salut per part del Consell de Ministres i l'inici de la seva tramitació parlamentària. L'aturada la convoquen 7 sindicats mèdics que denuncien que el nou text perpetua, diuen, unes condicions laborals injustes, discriminatòries contra el personal facultatiu. I no deixem l'àmbit sanitari perquè el Consorci Sanitari del Maresme ha atès a 600 persones adultes a través del programa d'atenció continuada al Codi Risc Suïcidi, un dispositiu específic creat a l'abril de 2023 per oferir una resposta ràpida i especialitzada per a les persones que han patit una crisi d'aquest tipus. Un cop detectada la situació, a les primeres 24 i 48 hores, una infermera especialitzada contacta amb la persona afectada. I Torrefarrera, i ultima els detalls de la Festa Major, que començarà aquest dijous i s'allargarà fins dilluns amb 5 dies de música, cultura popular, activitats familiars i propostes per totes les edats.
Vinga, Arnau, quan vulguis.
Inici, tret de sortida, arrencada, principi, començament, benvolguda, intel·ligència artificial que ens envies a la web. Aquí comença el 54.
Anna, però què esteu fent?
Mira, Ivan, és que ens ha tornat a passar. L'oient que ahir ens va buscar fora d'hora d'emissió a la web de la xarxa, a la xarxa.cat, es va tornar a trobar amb el programa començat. Ei, que es va menjar fins i tot el WhatsApp que ens havia enviat l'Enric Riba, que és el seu pare tecnològic. No vull ser tecnopessimista, però tot plegat fa una mica de basarda.
Doncs sí, una mica.
Doncs sí. He pensat que potser, amb la veu de l'Arnau, que és més jove, doncs hi connectem una mica més, com una mena d'ofrena de bona voluntat.
I heu pensat que potser és que no li agrada el programa?
Ui, això, francament, ho descarto.
Em sap greu, Anna, però ja podem pedalejar, perquè avui ho petarem, o sigui, que el tercer capítol...
Escolto-lo amb la 54 a Ràdio Sant Cugat.
Avui parlem de gent important, de gent important de Sant Cugat del Vallès. Una manera infal·lible de saber si un veí o veïna d'aquest municipi de Sant Cugat n'és d'important, potser n'hi hagi d'altres, però aquesta és la definitiva, és repassar la seva llista de capgrossos. Bé, vosaltres en dieu caparrots, oi, Carme?
Què tal? Com estàs, Anna?
Bé.
Diem caparrots, capgrossos... De fet, t'he de dir que no sé ben bé si hi ha una diferència o no, però avui intentarem almenys treure'n l'aigua clara. A veure què.
Doncs vinga, som-hi. Ben tornada, Carme Reverte. Aquesta setmana ets la reportera més ramblera de tota la xarxa, sens dubte.
Que bé.
Avui no són abelles, no parlem de mel. Avui ens portes aquesta tradició que manteniu de convertir en caparrots les persones que formen part de la memòria de la ciutat. Oi, com va això?
Doncs mira, perquè ens expliquin com funciona tot això, tenim la Nela Vallhonrat, que és la presidenta de Caparrots de Sant Cugat, i també la Dolors Vilarassau, que és directora teatral, però té caparrot propi.
Ah, molt interessant. Benvingudes totes dues al 54 de la Rambla.
Ben trobada. Bona tarda, què tal?
Nela, per començar, jo he engegat aquesta secció, per dir-ho d'alguna manera, dient que capgrossos i caparrots són la mateixa cosa i la veritat és que ho he fet una mica a la francesa, amb zero base científica. L'he encertat o són coses diferents?
Bé, a la nostra entitat considerem els caparrots, els que són caparrots de l'any, que representen una persona real. En canvi, els capgrossos són els personatges ficticis. Tant pot ser, no sé, per exemple tenim nosaltres el Groucho Marx, el Gepetto o altres que no corresponen a cap personatge així conegut. I després tenim l'avi pagès, que està així com un entremig, que no és un caparrot de l'any, però com que representa un avi pagès d'aquí Sant Cugat, que ja no n'hi ha gaires, doncs també el considerem com un caparrot.
Doncs els caparrots són santcugatencs reals i els capgrossos altres, miscel·lània.
Vindria
exacte,
a això.
Sí, exacte.
Els caparrots de Sant Cugat tenen una història que ve de lluny, però Caparrots de Sant Cugat es va constituir oficialment el 2009. Són una entitat petita, són poca gent, però tenen força activitat. Què implica, Nela, formar part d'aquesta colla i què és el que feu al cap de l'any?
Doncs com que són poquets, implica com molta feina. La nostra activitat bàsicament està centrada en dos festivitats. Primer de tot la Festa Major, que hi participem molt activament, i després la nostra Diada de Testes, que celebra ara el proper 17 d'octubre, un dissabte. I és quan nosaltres traiem ensenyem a tothom doncs, la nostra activitat que hem fet durant tot el curs de l'any.
I els vostres caparrots representen, ens has explicat, persones reals de Sant Cugat. Aquí s'atorga aquesta mena de títol de veí o veïna il·lustre. Bé, aquest és bastant més bonic que un diploma. Com funciona aquesta elecció dels candidats? Com decidiu qui mereix o no convertir-se en caparrot? Que això és una responsabilitat, no?
Això es fa per votació popular. Llavors el que fem la Junta, triem 6 persones de Sant Cugat. 3 homes i 3 dones perquè sigui la qüestió paritària. Llavors els donem a conèixer als mitjans de comunicació i xarxes socials i passat un temps prudencial doncs es fan les votacions. L'última vegada ja es va fer en plataformes per internet, però també presencialment a llocs de Sant Cugat. I després que el resultat, quan ja el tenim, es dona a conèixer a la Festa de la Tardor. Llavors, entre la Festa de la Tardor fins que la nostra Diada de Testes, que és quan el presentem, és quan hi ha tot el procés del caparrot de l'any.
Clar, això és com un examen, eh?
Perquè... Sí, no, quina responsabilitat, Carme, que et nomenin candidata a caparrot i que després quedi sisena. És una mica un compromís.
Bueno, si no, mira, ja arribarà l'any, no? Què és el que ha de tenir, Nela, una persona perquè sigui triada com a caparrot de l'any? No només un rostre que doni joc, sinó que també ha de ser prou coneguda, imagino. Sí. Ha de tenir un cert currículum, no?
Sí, bàsicament que sigui popular. No vol dir això que sigui famosa, perquè persones famoses a Sant Cugat n'hi ha moltes, però populars... No sé, ara, per exemple, aquí tenim la Dolors Vilarassau, que és famosa per la seva activitat, però també és popular. Perquè la veus per Sant Cugat, està connectada amb la gent i tal. I, no sé, l'altre exemple, per exemple, seria l'Alassan, que no és una persona gens famosa, però a Sant Cugat tothom el coneix.
Sí.
Tothom sap que és l'amo del Barbaobab, i tothom coneix els seus entrepans fabulosos que fa.
Sí.
I ell és... Vaja.
Sí.
Ell és el perfecte caparrot de l'any.
Sí. Nel, ara ens deies que aquí amb tu i la Carme teniu a la Dolors Vilarassau, que és una santcugatenca que efectivament pot fardar de tenir un caparrot. Dolors, quin honor, no, això?
Total, total. Jo, quan m'ho van dir, bueno, primer, a veure, jo, el Calassant i els seus bocates em van superar una vegada i em veu, o sigui, ja vaig estar nominada, però va guanyar el Calassant.
Ah, o sigui que això pot passar. Tu ets la viva, imatge de estic entre els sis, però no arribo a la final, diguéssim.
I la segona vegada, sí, la segona vegada em van elegir i vaig estar molt contenta, em va fer molta il·lusió, tu ja ho saps, Nela, perquè ho vas viure, realment, sí. Clar, jo soc una persona bastant gran i he tingut alguns reconeixements, però aquest va ser un reconeixement molt especial, crec que per dos factors, una perquè era per votació popular, per tant el fet de que sigui la gent la que tria, això a mi em va emocionar molt, i segona perquè jo em dedico a una activitat que són les arts escèniques, que és una cosa que és un art efímer, no? Vull dir, jo faig la direcció de teatre i llavors, clar, el director de teatre no és com el que fa una pel·lícula, que té la pel·lícula, o el que escriu un llibre, que té el llibre. Jo quan he acabat de fer l'obra i la gent l'han vista, a part que a mi no m'han vist, però després no hi ha res. I llavors el fet de formar part d'aquest grup, que és els de l'art efímer, em feia molta gràcia tenir com aquest reconeixement, que era com una mica una eternitat de cartó-pedra, no? Per dir-ho d'alguna manera.
Està molt bé.
I em va fer molta il·lusió per aquests dos aspectes.
Dolors, faig un parèntesis, t'he de confessar una cosa. Quan la Carme m'ha dit, vindrà la Dolors Vilarasau, que té un caparrot, clar, amb aquest cognom i vivint a Sant Cugat, he fet una mica de Google, no?
Sí,
i
clar,
resulta que no només
tens... Ja et va sortir l'Emma.
Exacte, no només tens un caparrot, sinó que tu... que tens vincles amb l'Emma Vilarasau, que sou cosines, diu Google, sí. No sé si això és correcte, perquè avui en dia sí. La intel·ligència artificial aquests dies, nosaltres acabem de començar,
bueno,
i ens està fent exacte moltes males passades, sí. Llavors tot ho has de posar com una mica en quarantena, però Google ens diu que tu ets, de fet, la responsable que Emma Vilarasau estigui a dalt dels escenaris.
Home, tant com responsable,
o molt,
no.
O molt responsable.
Bé, el que puc dir és que, per exemple, el monòleg d'entrada a l'institut el va preparar amb mi, que va començar a fer teatre amb l'agrupació Maragall, que jo dirigia, però jo no sóc la responsable, és ella.
Bueno, una miqueta responsable, la primera empanteta, diguéssim.
Això sí.
Bueno,
sí,
aquest títol també el tens.
Val, d'acord, si me'l vols posar.
Saps que em vindria de gust preguntar-li a la Dolors si tu t'has emprovat el teu caparrot?
Jo?
L'has portat?
No.
No?
El dia de...
Jo crec que sí que te'l vas posar.
Sí, exacte, algun moment me'l vaig posar. Recordo que el dia que vau fer la proclamació del caparrot, que es va fer una festa i tal... Sí. El qui sí el va portar aquell dia que us ho va demanar va ser la meva filla. Recordes. O sigui, la meva filla portava el caparrot i va fer el ball del caparrot. I hi ha una foto molt maca que també està per internet, que surto jo amb el caparrot, que és una foto per mi molt emotiva, que també és el que tinc a WhatsApp com... I dintre del caparrot hi ha la meva filla. I és una foto molt emotiva perquè realment hi ha com una imatge molt, molt propera i, esclar, és que a sota no estava jo, sinó que estava la
doncs
meva
sí, l'ha provat, eh?
Sí, jo també l'he provat, sí. Mm.
I quan vas veure per primera vegada aquest caparrot acabat, t'hi vas reconèixer? Què et va dir la família o la gent que et coneix quan el van veure?
La Cristina Martínez, la persona que em va fer el caparrot, em va ensenyar el model, diguem. Bueno, ja una mica fet, no?
Durant el procés.
Procés jo hi vaig participar i li vaig dir algun petit detall, potser del meu cabell, del meu nas. Jo no em reconeixia, sí que em reconeixia relativament, i li vaig dir dos o tres observacions, després ella va fer el que li va semblar, però bueno, eren coses molt, molt lleus, i la veritat és que cada vegada crec que m'hi assemblo més, no? En el caparrot.
Això acostuma a passar amb els caparrots,
sí,
perquè tenim
sí.
En Jordi Franquesa que cada vegada s'hi assemblava més.
Sí.
Sí. De tota manera, això que deies de que t'has de reconèixer tu, moltes vegades quan en el procés de fabricació del caparrot es recomana que siguin els familiars que t'aconsellin si realment ets tu o no. Perquè a vegades un mateix reconeix, no s'hi reconeix tant com els familiars.
Jo ho vaig preguntar. Ho vaig preguntar a 3 o 4 persones pròximes. S'assembla a mi? Sí, això, precisament per això que dius tu.
I precisament perquè s'assembli, després m'imagino que l'Anna et preguntarà, Nela, pel procés, no, que és un procés llarg, que s'ha de fer
llarg.
Molt de temps.
Són mesos.
Jo m'agradaria preguntar-li a la Dolors què és el que va haver de fer, o sigui, què implicava haver estat escollida a Caparrot després en el procés, és a dir, a tu t'haurien de fotografiar, t'haurien de captar d'alguna manera, no?, per reproduir la teva imatge.
Bé, la Cristina em va fer 2 fotografies, una de cara i una de perfil, bueno, va fer diverses.
Suficient?
Sí, va fer això i se'n va sortir, penso que molt bé. Volia dir una cosa que m'agradaria comentar.
Endavant.
No, que el que preguntaves abans de si em va fer il·lusió i tal, ara per exemple em fa molta il·lusió perquè tinc 2 netes, una de 3 anys i una altra de 6 anys, i em fa molta il·lusió que diguin he vist l'àvia, i això em fa una especial il·lusió en aquests moments, per exemple, no? Perquè de cop, bueno, i també hi ha gent que diu avui t'he vist ballant, o sigui, això de tenir un alter ego és molt divertit, no? Perquè estàs a molts llocs, també.
Clar, fas festa.
Tens
més
el tema de l'ubicuïtat.
Francament, molt bonic, eh? Nela, la Carme m'ho deia, aquest procés d'escollir una persona o de que un cop la persona sigui escollida i fer-li el Caparrot és un procés llarg, no és una cosa, no és una manualitat d'una tarda, això, eh?
No, la persona que ho fa és un escultor, vull dir, no és qualsevol persona que mira, faré un Caparrot. En aquest cas va ser la Cristina Martín Subiols i el procés pot durar doncs uns mesos des de que es comença fins que s'acaba. Llavors allò que deia la Dolors, primer de tot s'han de fer unes fotografies. Ella deia de cara i de costat, però també de mig perfil i d'esquena per veure el cabell també com és pel darrere.
Tipo això el que veiem a les pel·lícules de Hollywood quan detenen algú, no?
Just, sí. Com una fitxa policial li va fer. Llavors, a partir d'aquí, es fa amb fang una escultura. Un cop està feta l'escultura, s'ha de fer un motlle amb guix. I quan està fet el motlle amb guix, llavors s'ha de triar el material amb què està fet el Caparrot. N'hi ha de cartró, el de la Dolors és de fibra de vidre, n'hi ha de resines ecològiques, n'hi ha de diversos. I llavors, un cop es té el motlle fet, s'han d'anar rellenant, farcint el motlle amb la matèria, amb el material. Uh-huh. Un cop es té fet, s'ha de pintar. I llavors, quan el té així a mig procés, és quan se li ensenya a la persona proclamada Caparrot de l'any, perquè realment doncs doni també la seva opinió una mica de com s'hi veu, de si se sent identificada.
Digues, perdó.
No, doncs un cop ja estan fetes les rectificacions, doncs ja tenim el Caparrot fet.
I a banda de la Dolors, quins altres Caparrots teniu? És molt llarga la llista?
Nosaltres Caparrots de l'any en tenim 10. Uns que són anteriors de que, com a pròpiament entitat, que portaven altres entitats, i el que tenim primer és el Jordi Franquesa, que és de l'any 2000. Tenim la Gitana. La Gitana no és pròpiament una persona, però aquell any va ser proclamat Caparrot de l'any l'Esbar Sant Cugat, perquè va tornar a portar a Sant Cugat les Gitanes del Vallès. I llavors es va dir que es faria el cap d'una gitana. Després tenim el 2002 la Roser Adeba, que és, va ser conserge de la Casa de Cultura, el que et deia abans, l'Ala Sant, que és el propietari del Bar Baobab.
El dels entrepans, això també m'ho he apuntat.
El dels entrepans.
Apunta que hem d'anar a Sant Cugat a menjar uns entrepans en un lloc que són espectaculars.
Sí. El 2005 tenim el Rogeli Pradero, que també és molt conegut aquí a Sant Cugat. El Joan Llames, que és actor, era actor, fotògraf, company de teatre amb la Dolors, oi?
Sí. Respecte a això que dèieu del reconeixement del Caparrot, el Joan Llames, quan se'l va fer Caparrot de l'any, ja havia mort, ja. I aleshores li van fer el Caparrot, i aleshores, bé, jo vaig participar una mica en la promoció de que se li fes el Caparrot, i el vaig anar a reconèixer. O sigui, el van fer a través d'unes fotografies que precisament les vaig passar jo, i després vaig anar a un magatzem, no recordo ara qui era el que
ho
va fer.
És la Floresta.
Sí,
és l'Eduard Auqué.
doncs
el Fauquer, perdó,
vaig anar al taller, que no sé si era Sabadell o en un altre lloc, de la Duana Uquer, sí. I llavors me'l van ensenyar, sí. I també em va fer molta impressió, perquè llavors em van preguntar si semblava moltíssim, si assembla, no s'assembla, i em va fer molta impressió veure la imatge del Joan.
Estava molt aconseguit.
Sí. Però vull dir el moment, no? Sí. El moment que el Joan era molt amic meu, i veure el plasmat en el caparrot, i la pregunta que em van fer, no? Això de si s'assemblava o no, ja està, eh? Sí, sí. Avui tinc la vena sentimental.
Bueno, són records bonics, no? És una, és un llegat molt bonic, sí. Tenir un caparrot.
Com que, sí. Com que som gens d'aquí Sant Cugat, els coneixem i els, sí, reconeixem, i llavors sempre tens un vincle o un altre amb diverses persones que són caparrots de l'any. Uh-huh. Seguim, doncs, també tenim el Josep Grau Garriga, que és caparrot de l'any 2008, és ben conegut per les seves pintures i tapissos. El Pere Royo, caparrot de l'any 2009, que era cap de colla dels geganters de Sant Cugat. I llavors ja passem al 2017, va haver un salt bastant gros amb caparrots de l'any. El 2017 va ser el primer que vam fer nosaltres com a entitat, caparrots de Sant Cugat, que és la Dolors, i finalment tenim a l'Eva Tataret l'any 2019.
I suposo que tots ells es donen cita en aquesta diada de testes, és això? Com, això és una mena de festa major de caparrots? O...
La diada de testes, sí, és la nostra diada. I els vam convidar quan vam fer celebrar el desè aniversari. I quan hi ha caparrot de l'any també els acostumem a convidar, que no sempre poden venir tots perquè és a vegades un dia així difícil, però en general sí. I sempre que poden, sempre venen a veure'ns. I a més els encanta fer-se fotografies amb el personatge.
Clar, és bonic això. Noies, a totes tres, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquests records tan macos, aquestes històries i aquests caparrots, per recomanar-nos aquests fantàstics entrepans que vindrem a tastar a Sant Cugat del Vallès. I us esperem qualsevol dia d'aquests ben aviat a la Rambla.
Clar que sí. Moltíssimes gràcies.
Adeu.
Igualment.
Gràcies, adeu.
Gràcies.
Rambla 54. No, més fresc, no.
Ra. Vinga, va.
La Rosalia. Rambla 54. Amana Morgades, Baidocet.
En un país desconegut. Estàs escoltant Rambla 54. A Ràdio Cardedeu. D'una velleta queda un cel.
La vella Maia.
Un dia d'aquest estiu feia molta calor. Em va sortir a Instagram una fotografia que havien penjat la Susanna Cabiscol i l'Enric Rubio al pati de casa seva. La Susanna i l'Enric són companys de Ràdio Televisió de Cardedeu, parella a la vida real i artística a l'Infopodcast de Cardedeu. Arnau, apunta que algun dia n'hauríem de parlar, dels infopodcasts. De moment tornem a la foto del meu Instagram, @an2nmorgades, mu amb u com les vaques i amb AS de Barcelona. Era una imatge bucòlica d'un nenúfar. Qui té un nenúfar a casa, vaig pensar. Surava sobre l'aigua d'una bassa ecològica que estan construint l'Enric i la Susanna. Hi ha gent que gaudeix d'una bassa al pati? Vaig envejar. Ja us he dit que feia molta calor. Al text de la publicació, la Susanna feia notar que dins del nenúfar en qüestió, que ja em semblava prou exòtic, hi havia una vella fent la migdiada. Total, una xulada. A partir d'aquí, tots tres vam començar un intercanvi de missatges sobre la bassa, el nenúfar i, sobretot, la vella dorment. És una broma fàcil. Com dormen les abelles? Emoticona d'abella. Quantes hores? Emoticona somrient amb el cap girat. Quan són velles, dormen menys? Emoticona amb una llagrimeta. Aquest matí he recuperat aquell fil i la darrera frase és meva. Enric, al Rambla que vas. Noi Silvestre, benvingut al programa.
Gràcies, Anna. Honrat, molt honrat i content de ser aquí amb totes vosaltres.
Enric, de seguida parlem d'aquest tema, del son de les abelles, però abans, com que és el primer cop que passeges pel Rambla, què et sembla si ens presentes una mica a Ràdio Cardedeu? I si vols afegir res més sobre tu, que jo he estat bastant indiscreta.
Va, em sembla fantàstic, Anna. Doncs va, mira, com sabràs, a Ràdio Televisió Cardedeu vam ser la primera televisió del món en català, abans que TV3, i la primera local de Catalunya i Espanya. Però avui deixa'm escombrar cap a casa i parlarem de ràdio, que és el que, on estem totes. I és que com a mitjà comunitari que som, que vol dir que és dels socis i de les sòcies, es duen a terme sempre els projectes que ens engresquen en definitiva i esperonen a tots i totes. Per exemple, ara mateix estem fent entre programes i podcast d'enguany una trentena de projectes, ben bé, que es poden escoltar per antena cada dia i cada setmana. En definitiva, a Ràdio Televisió Cardedeu som una colla gran d'amics on es barregen alguns dels principals referents del sector amb gent molt, molt jove que arriba aquí buscant quelcom que li esperona. Jo, en el meu cas particular, tot just serà el quart any que hi estic i si m'hagués de descriure a mi mateix, seré poc indiscret també, com has dit, crec que ho faria dient que sóc una persona silvestre, o més ben dit, el noi silvestre, que és com em coneixen a Instagram, un apassionat de la muntanya, la natura i podríem dir que tot el que engloba això.
Doncs va, fetes aquestes presentacions, reprenc el fil. Recordo que vam dir que buscaries algú que posés llum al nostre deliri floral, a la nostra foscor floral. Tenim algú que t'hagi parlat de les becaines, de les abelles, a les flors?
Doncs mira, no només he trobat una persona, sinó que crec que és la millor persona possible per explicar-nos el per què les abelles dormen dins de les flors i si és veritat que ho fan. Què et sembla si te'l presento?
Oh, i tant.
Soc en Jan Nichter, soc geògraf de formació i naturalista de professió. Em dedico a la conservació de la biodiversitat i també el meu temps lliure pues, em dedico a l'apicultura ecològica.
Poca broma, poca broma. Vaig sortir buscant coure i he trobat mel. Anna, ves per on. No pots imaginar la de coses que m'ha arribat a explicar. Saps quantes espècies, per exemple, d'abelles hi ha?
Doncs potser la intel·ligència artificial aquesta que ens envia a la web podria dir-nos-ho exactament. Jo, francament, no ho sé. 10, 20, 50, 100?
Mira, jo no en tenia absolutament ni idea. I és que quan li he preguntat per com dormen les abelles, el primer que m'ha demanat, en Jan, ha estat... Quines abelles?
De qui parlem? Parlem de l'abella de la mel, quan dic l'abella, o de les 700 espècies d'abelles que podem trobar a Catalunya? Doncs clar, això és la primera pregunta, perquè la resposta és diferent. La gran majoria mengen nèctar, llavors per això les trobem en les flors. En forma general, aquí tenim la gran majoria d'abelles. La que més coneixem és l'abella de la mel, que viu en colònies. Això representa 10% de les espècies que podem trobar arreu del món. La gran majoria, que de fet el paper en l'ecologia, en la biologia més important, el 90% són insectes que no són socials, viuen en cada escola, és que seva casa, bàsicament. Aquestes sí que podem passar temps en les flors.
Ja et dic, 700, Verge Santa. Ja
Déu-n'hi-do, són moltes, coses. 700 tipus d'abelles.
Moltíssimes, ja et dic que m'ha explicat un munt de coses que realment desconeixia, però de manera el que sembla és que si veiem alguna abella descansant en una flor, és una d'aquestes abelles solitàries que són de fet majoritàries al nostre entorn.
Però i per què estan exactament a dintre les flors? Com és que fan parada i fondalla i no, per exemple, a la branca d'un arbre?
Doncs mira, ara, aquí hi ha un tema interessantíssim i és que les abelles no sempre s'han alimentat de nèctar.
Les primeres flors no portaven nèctar, no podien colors, i els ancestres de les abelles menjaven altres insectes. No venien dents de flor perquè la flor no existia. Amb la evolució han coevolucionat i el que ha passat és que dins de la flor s'ha fet un líquid dolç, que és el nèctar, que té una funció per l'abella de portar un menjar per ella i per la seva cria. A canvi, què està passant? Fent aquest procés, està posant una mica de pol·len en un part del cos de l'abella. Pot ser el tòrax, pot ser les potes, pot ser la boca, i mentre marxa a visitar l'altra flor per menjar-la, perd una mica d'aquest pol·len. Això és un avantatge per la flor perquè pot fer pol·linització amb plantes que són més lluny o que està just al costat o la que podia portar amb el vent.
Enric, estic desmuntant tants mites, és a dir, pel que diu el Jan, al llarg de l'evolució les flors s'han adaptat per atraure i alimentar les abelles, hibridinitzadors i polinizadores, i així poder augmentar en escreix el seu índex de supervivència, oi? Són llestes, eh?
Exacte, sí, així és, i és que el tema semblava menor, però hem pogut veure que tot té un perquè. I després de posar-nos en situació, en Jan ens ha confirmat que sí, que les abelles solitàries, només aquestes, això sí, de vegades es cullen flors per dormir-hi a dins, com ens passa a casa amb els nenúfars.
Per tant, a vegades troben a dins. I sí que podem descansar a dins, això pot passar, no? Es nota molt, per exemple, en el cas de borinots, que venen molt d'hora pel matí, o quan ja s'acaba el sol, o estan descansant, bàsicament sí que poden passar. Això és el cas de les abelles solitàries. Però les abelles socials, per exemple, l'abella de la mel, aquesta tècnicament no dorm.
Doncs bé, solucionat. Ara no només sabem que hi ha algunes abelles que dormen a les flors, sinó que també podem explicar el per què. Però ara m'he quedat intrigada amb una altra cosa, amb aquestes abelles del rusc, les que no dormen. Quan et creuis amb el Jan, li podràs preguntar com sobreviuen?
Oh, i tant, quan vulguis. Mira, t'haig de dir que quan li vaig explicar el que és aquesta nova criatura anomenada Rambla 54, em va quedar enamorat, així que hi podrem comptar sempre que vulguem amb ell.
Doncs si li vols traslladar aquesta pregunta, volem saber com sobreviu un ésser viu que no dorm. Gràcies, Enric, i compta amb les xarxes socials, que a banda dels haters ja veus que hi ha els curiosers. Ara no em bloquegis, val?
No, el noi Silvestre és casa teva.
Fins aviat.
Fins aviat.
Que tens més idees, no?
Ah.
Vinga, va.
Estau escoltant Rambla 54.
No, Rambla 54. Has de localitzar-ho bé.
Estau escoltant Rambla 54.
Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sant Sadurní.
Ai, les abelles, quin gran insecte, no, Ivan? 700 tipus d'abelles a Catalunya. Encara no m'he recuperat. El nostre rambler Miquel García les mencionava ahir entre els animals que col·laboren amb el seu cultiu biodinàmic de la vinya. Abelles, ovelles i muricecs. Ivan, no et vaig veure fer cara de fàstic, amb els ratpenats. No riguis, no. El cas és que hi ha animals o organismes que juguen a favor del cultiu de la vinya i altres que ho fan clarament a la contra. Entre els malvats, el més popular històricament ha estat la filoxera, que, tot i així, ha acabat sent motiu de festa grossa a Sant Sadurní d'Anoia. Una festa que ja ha arribat als 45 anys, gairebé dues vides de l'Arnau. O sigui, una tradició lligada al 8 de setembre. Sergi, avui deveu estar una mica de ressaca, no?
Doncs sí, una mica cansats sí que ho estem, no t'ho puc negar, perquè portem de celebració i també de cobertura de les fires i festes, que és la nostra festa major gran aquí a Sant Sadurní, des de dissabte. I aquest inici de setmana amb la filoxera com a gran protagonista, però és que encara, diríem, necessitem energia perquè tenim diversos actes festius que s'allarguen fins divendres, fins la diada.
Doncs va, no intentarem no ocupar-te gaire. De seguida ens expliques aquesta història de la festa de la filoxera. De moment, com que estem de setmana d'estrena del Rambla 54, ens agradaria que ens fessis 5 cèntims de Ràdio Sant Sadurní i de tu mateix, què n'hem de saber?
Doncs és l'emissora municipal de Sant Sadurní d'Anoia a l'Alt Penedès. Jo sóc el Sergi Fernández, molts anys vinculat a la ràdio de casa. Vaig ser voluntari, un dels impulsors de l'emissora, de la recuperació d'una ràdio que es va crear als anys 60-70, però que a mitjans dels anys 90 va deixar de tenir activitat. I a finals d'aquella dècada, un grup de joves, principalment, la vam recuperar. Fa uns 15 anys vaig tornar a agafar la coordinació de l'emissora i des de fa uns 3 anys i mig sóc el director. I juntament amb el Miquel Cuenca serem les veus periodístiques des de Sant Sadurní, que us acompanyarem amb el Rambla 54. M'agraden molt els esports, especialment el futbol, i aquí a Religió, evidentment també l'hoquei patins, i sempre que puc m'escapo amb els companys de les retransmissions esportives per donar els partits en directe, Anna.
Doncs aquí tenim un periodista esportiu. L'Arnau va apuntant, perquè li vaig dient al final, si no, tanta gent necessitaré una mica de guia. Sergi, ara sí, parlem de la filoxera. Va, com comença tot això?
Comencem amb la data que se celebra, que com deies és cada any el 8 de setembre, i què celebrem? Doncs el triomf sobre aquesta plaga mortífera, la que a finals del XIX, del segle XIX, va arribar al sud d'Europa i que va afectar molt al Penedès i a Sant Sadurní, una de les zones vitivinícoles, sens dubte, més importants del país. Amb la recuperació de la democràcia després del franquisme i l'impuls de moviments culturals i socials, arreu del país va multiplicar-se l'aparició de gegants, capgrossos, elements de bestiari i festes populars. I aquí no va ser una excepció. L'historiador Toni Romeu, amb qui hem parlat, recorda com el 1981, una iniciativa que va arrencar des del govern municipal es va traslladar a un col·lectiu d'artistes i persones del municipi vinculades al món cultural.
Estem parlant dels primers anys d'ajuntaments democràtics, que els arribava una eclosió festa al carrer, també els anys recordem del Teatre Comediants al carrer, que per molts municipis es van reviscular els gegants, els diables, es va començar a fer bestiari, etc. La idea va sortir des de l'Ajuntament amb el Xavi Reventós. Ostres, aquí es podria fer algun element de carrer, tal i qual. No sé on es va convertir d'element de carrer, podria ser un animal de foc. Això es va proposar amb un grup d'artistes locals que tenien un col·lectiu que es deia El Taller, davant dels quals aquests noms s'han de recordar, la Mercè Gost i el Jaume Esteve. Com a idea va ser brillant, que si no, no hauria servit de res, que aquest animal de foc fos una filoxera. Paraula en aquell moment, el 99% de la població és que m'estàs explicant d'una filoxera, no?
I un altre element que està estretament lligat a aquesta festa de la filoxera que m'estàs explicant és el color groc, Sergi, això?
Sí, durant aquests dies, especialment els de celebració de la festa de la filoxera, que diguem, ja té uns actes previs al cap de setmana aquest any, i el dia 7, en què es representa l'arribada de l'insecte a Sant Sadurní, i el dia 8, amb la festa grossa i el triomf, doncs ara tothom veu molt habitual i molt normal que tot el poble es tenyeixi de groc i que tothom vesteixi absolutament de groc. Però, clar, aquesta festa va sorgir a partir d'aquesta bèstia de foc molt desconeguda en aquell moment, a principis dels 80, i de quin color posar-li aquest insecte, aquesta filoxera. Bé, hi havia molt desconeixement, com recorda el Toni Romeu.
Un cop la van tenir feta amb pasta de paper i amb malla de galliner, l'estructura i aquestes coses, que hi ha fotos que ho documenten, van dir, i això de quin color s'ha de pintar? És una pregunta absurda, 45 anys després, però en aquell moment ningú sabia de quin color s'havia de pintar. I així es va presentar les matinades de fires, em sembla, de l'any 81, aquest animal de foc, hi ha una foto que està plantada allà a l'Ajuntament, perquè en aquell moment no tenia ni rodes i tot això, que la gent havia pensat, i això què coi és? Dóna per fer el fet que sigui una filoxera i la història de Sant Sadurní, dóna per fer una representació més àmplia, no deixar-lo només en un mel de foc que vagi voltant pels carrers. La filoxera, que atacava els ceps i perjudicava els pagesos. Amb aquests tres elements van fer la festa.
I així aquesta representació d'aquest insecte que havia arrasat les vinyes del municipi i que s'havia transformat en un element de foc ha anat tenint cada cop més companys, oi?
Sí, recordava el Toni que ràpidament se li van anar sumant nous elements i actors en aquesta festa, pagesos, filoxeretes, ceps o els set savis de Grècia, uns gegantons i que fan referència a propietaris agrícoles del municipi, se'ls anomenava així de manera popular pel poble i també amb una certa sornegueria, i aquest grup va ser els que van impulsar els canvis i noves tècniques per poder combatre la filoxera. Durant el centenari de l'arribada de la plaga al municipi, que va ser el 1987, va suposar un clar punt d'inflexió de la festa.
Va ser a partir de l'any 87 una mica que es va començar a marcar territori, que això va coincidir al centenari de l'arribada de la filoxera de Sant Sadurní, que es va fer aquí un gran esdeveniment de Sant Sadurní, etc. I es va presentar un projecte a l'Ajuntament des de la comissió dient, a veure, això és el que volem arribar a fer. I una de les coses que s'ha de fer és anar substituint tots aquests elements. I aquell any també va ser la primera gran incorporació que van ser les filoxeretes. Que clar, les filoxeretes ja et donen una idea de com havia estat la cosa. És a dir, incorporar filoxeretes volia incorporar 50 persones actives a la festa. Així ja et deia que la filoxera ja anava agafant una mica de cos i tal, i a més es van fer, era el primer element que es va fer professional.
Doncs així el 92, a banda d'unes olimpíades, va arribar també aquesta versió infantil de la festa, que suposo que és la que garanteix el relleu o més explica la bona salut d'aquesta festa. És així, Sergi?
Sí, una festa infantil que ja des de fa molts anys doncs serveix perquè molts nens i nenes des de ben petits ja coneguin la història, participin i s'impliquin en aquesta festa de la filoxera. Però també ho han estat la renovació de membres de l'entitat que se'n fa càrrec, o la introducció constant de novetats en la programació d'actes. Hem de pensar que hi ha més de 500 persones implicades que participen activament en l'organització d'aquesta festa de la filoxera, que hi ha fins i tot llistes d'espera per poder portar alguns dels elements, especialment els de foc, i també per sortir a ballar. Toni Romeu, el nostre historiador, té clar que la clau és que és una festa que es manté molt viva.
La gent que entra se senti que allà no és un mes, sinó que pot aportar, i per això s'han fet tantes renovacions, tants canvis, alguns poden agradar més que altres, alguns es consoliden, altres no, però està viva la festa, l'organització de la festa, i jo crec que això és clau, perquè més l'infantil, que és una rèplica de la petita, amb incorporació de fins, tots elements menors com les larves, però ja comença a moure's per allà, la gent ja té el desfici d'anar a groc, hi ha una continuïtat de gent que tota la vida ho ha viscut, quan nosaltres vam viure que no existia res, i hi ha gent que ja ha viscut tota la vida. Les fires no tenien gaire identitat, almenys en què es va fer aquell moment. Clar, abans sí que en tenien, perquè eren unes fires per vendre productes al camp de cara al barem, aquesta història. Però clar, això als anys 60, 80 ja havia desaparegut. Per un argumentar o per fer-hi un relat. I ara va caure, paf, la filosofia aquí al mig. Va caure dreta.
Doncs, Sergi, que segueixi ben dreta, et deixem descansar de l'enrenou d'ahir i d'abans d'ahir, i moltes gràcies per haver-nos portat a la Rambla la festa de la filoxera.
A vosaltres i per molts anys.
Vale, la primera, aquesta.
Vale. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
Per aquesta?
Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
I ara l'última?
Quedem a la Rambla 54.
Estàs escoltant Rambla 54 a Alpicat Ràdio.
El timbre és, sens dubte, el soroll més esperat a les aules de totes les edats, i ara i sempre. Ja ho era el 98 amb aquest Baby One More Time, que és la banda sonora adient, potser una de les més adients pel proper tema que podem posar sobre la taula, que són els patis. Com estan distribuïts els patis entre nens i nenes? Sovint l'àrea de futbol masculina mana, sort de Santa Alexia Putelles i l'auge del futbol femení, i les altres aficions o activitats doncs queden limitades a la banda. Què ens diu d'això, això, de la societat? Doncs parlem-ne. Sabina Padrós, benvinguda a la Rambla.
Hola, què tal? Bona tarda, Anna. Primer tot, felicitats, també, a tot l'equip del programa.
Moltíssim.
Aquesta setmana estrenadíssim, ja.
Moltíssimes gràcies. Bueno, encara l'estem estrenant, i per això et demanarem, tipus esports, minut, resultat. Què podem dir del Picat Ràdio i de la Sabina?
Doncs mira, el Picat Ràdio, primer de tot, és una emissora municipal. Vam néixer oficialment el 22 de març del 86, i per tant, aquest any, si fem números, estem de celebració, fem 40 anys, que es diuen aviat, i emetem el punt més alt del dial, que és el 107.9, aquí al Picat, al municipi del Segre, molt, molt a prop de Lleida. I per part meva, doncs, encara els 40 anys no els he complert, estic a punt, però sóc la Sabina Pedrós, sóc periodista, i el meu recorregut, pues, la veritat, doncs, ha estat una mica potser a la inversa del que podríem considerar habitual. He treballat a la BBC a Anglaterra, després he estat també força anys dirigint i presentant programes en televisió nacional, i també a la pública i privada de Catalunya, i ara fa uns 4 anys, aproximadament, potser una mica més, vaig decidir tornar cap aquí, a casa, i estic aquí, encantadíssima, coordinant el Picat Ràdio, on podem explicar històries com les que trobem aquí al Ràdio, que són tan o més importants segurament per la comunitat que les que, doncs, això, acaben ocupant els grans titulars.
Doncs avui parlem d'una història molt important. Ens vas plantejar un tema que és cabdal i que és per pensar-hi, que són els patis. I no ho fem només tu i jo, oi? Qui tens a l'estudi?
Doncs no estic sola. Estem aquí amb una especialista en pedagogia i coeducació, la Rosa Prats Novau, i també és integrant de l'associació Llavors de Vincle, que el que fa és transformar els patis en espais més inclusius. I també la tècnica de l'ONG El Picat Solidari, i molt vinculada també aquí a la nostra ràdio, que és la Meritxell Espósito. Què tal, com esteu les dues per això?
Molt bé, molt bona tarda, i agraïda de la invitació de participar en l'espai.
Hola a tots.
Disculpeu.
Hola. Perdona. Oh, hola a totes, i també volia donar les gràcies al Picat Ràdio, a Rambla 54, per fer-nos d'altaveu a les entitats que treballen per la justícia social, així que moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, ara sí, per la feina que feu. Anem per feina. Aquests patis sexualitzats, què hem d'entendre? A què us referiu quan utilitzem aquest concepte?
Ens referim a que es tracta d'un espai on no tots els infants hi troben el seu espai de manera igualitària. Efectivament, com tu has dit, hi ha un percentatge importantíssim de l'espai del pati que està destinat a esports, i les altres persones, personetes, els nostres fills i filles que no estan interessats en esports veuen relegat el seu espai a les vores i ves en compte que no t'arribi una pilotada. Què important és l'esport? Igual d'important que ho són tots els altres interessos. Per tant, l'espai ha d'estar pensat en clau d'horitzontalitat, en clau de coeducació i en clau inclusiva. Si és així, tots hi estaran de manera còmoda i tots se sentiran còmodes i aquest pati esdevindrà, a més del seu temps de lleure, un espai educatiu més, de manera que es podrà treure l'aula a fora, al pati, evidentment. I això farà que aquella experiència d'aula sigui molt més rica.
De quina manera està afectant aquesta distribució als nens i les nenes?
La manera real, quan hi ha aquesta tan gran divisió d'usos com passa en alguns centres educatius, doncs les nenes, que n'hi ha moltes que volen, nenes i nens, volen un temps de lleure més tranquil, doncs es veuen relegats a les vores, sobretot si el pati no és massa gran, perquè és un percentatge altíssim l'ocupa la pista, i es veuen relegats a les vores i han d'anar esquivant les pilotes, i també que la distribució sigui aquesta és sí o sí una font de conflictes i que no tots tornen a l'aula igual de contents, no, per tant s'ha de repensar i s'ha de fer una mirada crítica i com el podem millorar, i sí se pot millorar. La millor manera de millorar-lo és que en la planificació s'hagi fet bé, hagi hagut aquesta mirada, però si tenim la mala sort de que no hi va ser en el seu inici, doncs repensem-lo. Hi ha molts projectes que han ajudat a les comunitats educatives a repensar i a millorar els patis escolars.
Clar, ara ens estaves parlant de que cal repensar, no?, aquests patis. Com hauria de ser un pati realment inclusiu o coeducatiu?
Un pati inclusiu és aquell que dilueix o que no promou que hi hagin jerarquies entre els seus usuaris, entre els infants que allí hi ha, que no promou que hi hagin diferències de gènere ni d'habilitats físiques, com que jo sóc més fort, ocupo aquest espai i tu, fora. Després també han de ser patis igualitaris o coeducatius, que donin les mateixes oportunitats de joc, que hi hagi una millor, i això promourà que hi hagi una millor relació sense importar quines capacitats tenen i quins interessos. I han de ser patis que ja s'hagin generat en aquell espai total una diversificació d'espais i que hi hagi una distribució justa de l'espai, i que es fomenti la coeducació amb jocs, amb zones més tranquil·les, amb zones on poder fer experimentació o amb un hort, per exemple. No han de tenir hort obligatòriament, no, evidentment que no, hort com a una opció d'experimentació i d'aprenentatge, un espai amb estructures i un espai on tots se sentin segurs i acollits de manera igual. Si fan aquesta checklist, tindríem el pati perfecte.
Doncs nosaltres aquí l'hem apuntada, l'Arnau ha estat apuntant, i ens assumem aquesta iniciativa de demanar aquesta mena de patis on hi hagi espai per a tothom. Moltíssimes gràcies, Rosa, per explicar-nos com han de ser els nostres patis, també a la Sabina i a la Meritxell. A totes tres, ens veiem aviat, en algun moment, aquí, al Rambla 54. Una abraçada.
Fins aviat.
Hola, Anna, sóc en Sergi Ferrer de Ràdio Calella Televisió. Mira, Ràdio Calella Televisió, per cert, que és una de les emissores locals més antigues de Catalunya, que va néixer l'any 1980, i aquí continuem doncs donant guerra. I jo, personalment, doncs mira, sóc molt de música i sobretot molt de videojocs. I escolta, que ara mateix sóc aquí en un lloc on m'he trobat doncs una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, la veritat. No et diré exactament què és, perquè tampoc vull donar pistes, Però sí que et puc dir que és d'aquelles coses que encara es fan a mà, d'aquelles coses que es fan amb molta paciència i que tenen darrere d'aquestes un ofici d'aquells de tota la vida, saps? I he pensat, ostres, estaria bé explicar com es fa això de zero. Així que he estat veient tot el procés i més endavant us portareu aquest petit reportatge perquè descobriu doncs, què hi ha darrere d'aquest ofici. No et dic res més, Anna, que si no ja t'ho destapo tot.
Més endavant, mira, conta-hi demà.
A Rubí, si preguntes per un cognom per l'esbart d'en Saira, molts et diran el cognom Rubio. I és que la família Rubio ha estat arrelada a l'esbart d'en Saira des de la seva arribada fa 3 generacions. Així ho explica l'expresident de l'esbart, Isidre Rubio.
Hi havia en Jordi, el meu fill gran, i a la Montse, que és la meva filla, en Miquel, que és el petit, per dir-ho d'alguna manera, i a més hi ha la meva neta Júlia, que és una gran continuadora de la feina de ballar i d'organitzar, que m'agrada molt.
Però anem a poc a poc. Primer hem de conèixer l'Esbart d'en Saira de Rubí. L'entitat cultural rubinenca va ser fundada ara ja fa més de 100 anys, el 1923. Es dediquen a la promoció de la dansa catalana a través de l'ensenyament. Tenen tant escola de dansa com un cos de ball per organitzar espectacles tradicionals. Són una peça clau per la preservació de les tradicions locals de Rubí, com l'Aplec de Sant Mus, la Festa dels Xatos, la Ballada de Gitanes al carrer o l'organització del Festival Internacional de Dansa Tradicional de Rubí, el Rubí Folk. Els seus espectacles han trepitjat alguns dels teatres de Catalunya i de la resta del món més importants, com per exemple el Palau de la UNESCO de París o el Gran Teatre del Liceu a Barcelona. L'Esbart té molts membres, però com hem dit, hi ha un cognom que es repeteix. El veiem en el president Isidre Rubio, el secretari Jordi Rubio i la ballarina Júlia García Rubio. En definitiva, són una nissaga dansaire. Però com és la història d'aquesta nissaga? Com va començar? Doncs ens traslladem als anys 60, quan els germans Isidre i Florentí Rubio van venir a Rubí. Ho explica el Florentí.
La nostra arribada a Rubí va ser una conseqüència de que el nostre tiet Miquel Rubio va venir a prendre posició a l'actoria com a rector a Rubí. Evidentment, la nostra residència en aquell moment va ser la rectoria i a partir d'aquí vam començar a establir o buscar amistat, coneguts de la nostra edat dintre de la població. Mica en mica sortien ocasions de fer xerrades al balcó i aquestes xerrades de vegades no tot era doncs, passant-s'ho bé, sinó que es anava aprofundint en activitats. Aquestes activitats, l'Isidre va ser un personatge important perquè doncs, hi tenia molta traça. I aquí va sorgir, per exemple, doncs, uns concursos de sardanes a Sant Feliuet, va sortir que ens animéssim més el jovent a participar amb els pastorets que es feien a la població per les festes de Nadal.
Per la primera generació dels Rubio de l'Esbart, la dansa va anar molt lligada amb l'església. Al cap i a la fi, van viure un bon temps amb el seu tiet, el mossèn Miquel. De fet, un dels germans, l'Isidre Rubio, va ajudar a construir l'església de Santa Maria al barri de les Torres de Rubí. Més tard, l'Isidre, juntament amb l'actor, cantant i presentador de ràdio i televisió Salvador Escamilla, van batallar per fer festivals internacionals de dansa tradicional i per portar-los a Rubí. El seu gran èxit es va materialitzar al Rubí Folk, que va estar fent-se a la ciutat durant 17 anys.
Nosaltres vam començar a batallar pels temes dels festivals de dansa, dels festivals internacionals. Havíem participat amb l'Esbart en una colla de festivals arreu d'Europa i sempre dèiem si fóssim capaços algun dia de fer-ho a Rubí, això. I, bueno, amb ell va ser un dels que animava la qüestió i que ja hi havia estat ficat amb els temes de festivals a Barcelona.
L'Isidre Rubio també va ser impulsor del projecte Sac de Danses, que buscava ensenyar als professors i a les escoles balls tradicionals catalans. Així ho explica Ana Maria José, amiga de la família Rubio.
El nostre va ser un treball de recerca de dansa catalana
amb l'objectiu de formar docents per tal d'integrar la dansa catalana dins les escoles. Vam córrer per molts pobles de Catalunya filmant danses i llavors fent una programació per les danses que eren adequades introduir per cada edat escolar.
L'Isidre Rubio es va casar amb Maria Josep Serra, una ballarina referent de la dansa tradicional a tota Catalunya, professora de dansa tradicional catalana i una de les persones que van treballar per implementar la música i la dansa a les escoles de Catalunya als anys 80. Els tres fills que van tenir també guarden una relació pròxima amb l'Esbart Dansaire. Escoltem a Jordi Rubio, fill gran i secretari de l'Esbart.
He estat 20 anys director de l'Esbart, 20 anys més ballant. Crec que tinc la dansa tradicional posada dins. A més, m'hi he acabat dedicant professionalment. Per tant, es pot dir que el CUP va agafar i va agafar fort.
També tenim el Miquel, el germà petit, que no està a l'escenari, però que sempre participa en tot el que cal.
Després d'haver estat aquests, també, 18-20 anys al cos de dansa, a l'Esbart hi vaig néixer, per tant, no podria dir que porto els 46, gairebé 47 que tinc, i ara mateix amb temes de producció i sobretot amb aquest aspecte, no?, de que segueixin passant coses, de que es belluguin coses. Ara mateix no tinc cap tipus de càrrec a l'Esbart, ni de fet no l'he tingut mai, però si s'hi ha de ser, hi soc, i ja està. I doncs, el dia de xato us farem la xocolata al matí.
I la Montse, la seva germana, que s'ha quedat darrere les bambalines, però mai ha deixat l'Esbart.
Sí, jo allà sempre m'ha fet molta vergonya davant dels escenaris, però sí, estava a la part de darrere, a les bambalines. Soc de bambalines.
I l'última és la Júlia, la tercera generació, que també segueix ballant i ho fa sabent que això és part de la seva tradició familiar, de la seva nissaga. Així ho explica el seu avi, l'Isidre.
La Júlia i l'Anna es van amb una colla de companyes, van agafar les regnes de l'escola de dansa de l'Esbart. I jo vaig estar molt content, però vaig estar molt content, a més, perquè ella ho va justificar dient que d'alguna manera era una forma de seguir la nissaga familiar. Mm-hmm. I vaig dir, doncs això ho sento molt amb l'ànima, perquè realment fa goig. Fa goig perquè realment hem treballat molt tots en aquest aspecte.
L'Esbart Dansaire de Rubí té un cognom que l'ha mantingut viu i l'ha fet créixer fins a ser una de les agrupacions de dansa tradicional catalana més importants de Catalunya. I el cognom és Rubio.
Ei, Mariona, molt bona feina. Genial aquesta família balladora. Com diuen els xarango, un món que balla és un món millor. Escolta'm una cosa, aquesta setmana, bé, aquesta setmana i els propers dies, com que no ens coneixem, li estem explicant a l'oient qui som cadascú de nosaltres, així que pots fer-me 5 cèntims de Ràdio Rubí i de qui ets tu, què t'agrada, o les teves aficions, o el que vulguis explicar-nos. Vinga, moltes gràcies, fins ara.
Hola, Anna. Jo sóc la Mariona Jerez, de Ràdio Rubí, i, bueno, som un mitjà que emetem a la ciutat de Rubí, al Vallès Occidental, i som la ràdio municipal més antiga de Catalunya, amb quasi 50 anys d'història. I sobre mi, poca cosa. A mi m'agrada llegir, cantar, i també estudio idiomes, en concret estudio xinès mandarí, i sóc molt aficionada, pues, a les coses d'Àsia.
Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
La xarxa de comunicació local.
Una cigarreta o un bosc cremant.
Periòdic Hora Nova. La capçalera de Gana de l'Alt Empordà.
Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble.
Notícies,
entrevistes,
reportatges,
cròniques i molts altres continguts.
Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials.
La comarca al teu abast amb Hora Nova.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La xarxa.